I'll be down to get you in a taxi, honey. Oh, please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late, 'cause I wanna be there when that band starts playing. Remember when we get there, honey, 2 steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes. Have mercy when they play.
És un tema de blues d'Alberta Hunter i té cert vincle amb l'entrevista que tindrem ara a continuació, però mirarem de desvetllar-ho més endavant i si podem tornarem a escoltar una mica més, un tros més d'aquesta magnífica peça de blues. Perquè ara volem parlar de cuina, volem parlar de cuina i volem fer-ho amb un sitgetà. I hem de dir que ho fem avui d'alguna manera gràcies a les xarxes, i és que va ser a través de Facebook, en aquest cas, a través d'un post d'en Valentí Montgai, que vam saber doncs, que a Barcelona hi ha un restaurant, un molt bon restaurant, que està capitanejat, dirigit per un sitgetà, i en Valen en parlava molt bé. I com que doncs, considerem que en Valen, si alguna cosa té, és criteri gastronòmic i culinari, doncs ens vam agafar aquest post, ens vam guardar les dades i vam pensar, un dia hem de parlar d'aquest restaurant i hem de parlar amb la persona aquí al darrere, que no és ni més ni menys que Joan Junyent, del restaurant Windsor de Barcelona. Joan, molt bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
En com Valen ens ha portat aquí, Ens ha portat aquí en Valen.
Doncs sí, el vincle. El vincle és un altre sitgetà, esclar, com no podia ser d'altra manera.
Uh-huh. Sí. En Joan és sitgetà, és un sitgetà però que està darrere d'aquest restaurant Windsor, que en parlarem, però a mi m'agradaria una mica que ens expliquessis una mica d'on vens, perquè més enllà de parlar del restaurant ara i una mica de la trajectòria, d'on ve en Joan, i perquè intueixo que aquest vincle amb aquest món comença aquí a Sitges.
I tant. Mira, jo vaig sortir molt treballador, em van fer amb uns pares molt treballador. I quan no tenia edat de treballar, doncs feia submarinisme aquí a Sitges. I encara me'n recordo al carrer Sant Francesc, que hi havia la bodega Joan Ramon i que em comprava la pesca diària. Jo era un nen que anava cap a casa amb els musclos i les sèpies i, escolta'm, que m'ho vendries. Quan vaig tenir edat vaig començar de seguida a treballar a l'hostaleria i vaig començar el Cafè Roy.
Caram, un clàssic.
Que l'altre dia vaig... Sí. L'altre dia vaig passar per davant i vaig veure que ja era una altra cosa.
Sí, ha canviat.
Sí. I d'allà, doncs, quan vaig fer els 18, vaig entrar al casino, a Sant Pere de Ribes, casino de Barcelona, que tan maco que era, no?
Aquest sí. D'allí.
Que diferent del de Barcelona avui dia, eh? Era molt maco i allà vaig aprendre moltíssim. I vaig aprofitar per apuntar-me a l'Escola d'Hostaleria i Restauració de Barcelona i combinava, doncs, aquesta aventurilla del casino amb els meus estudis.
Amb la teva formació. Ja d'entrada m'has parlat de... I en Joan no és tan gran, perquè clar, si li dic gran a ell, bueno, dic gran a mi. Aleshores jo... tan grans no som. Però clar, ja m'has parlat de que anaves a pescar i venies a aquesta pesca, que és una cosa que ara ja... la canalla d'ara ja no pot anar a la platja i agafar els musclos com els agafàvem en aquella època.
Sí, i bueno, ja ha canviat també... Sota l'aigua ha canviat. Jo va ser desolador quan fa 2 estius em vaig tirar aquí a la punta de l'església i em vaig posar les ulleres. El que hi ha sota l'aigua no té res a veure amb el que jo veia quan entrava a sota l'aigua.
I què
abans
veies? Què veies?
Abans era riquesa absoluta. Tiressis a l'espigó que et tiressis, el que volguessis, des del terramar fins al port, tot era musclo, tot era ple de... Quan hi ha musclo hi ha corneta, quan hi ha corneta hi ha algues, quan hi ha algues hi ha peix, quan... I era un festival i qualsevol podia pescar. Ara no sé què ha passat, hi ha diferents teories que he sentit per aquí variar, però és un desert sota l'aigua. Aquest musclo s'ha extingit i arrel d'això s'ha extingit pràcticament tota la vida aquàtica.
Una llàstima, i és veritat que encara els que encara no bussejàvem d'alguna manera, no entràvem tant al fons, és veritat que els musclos els veies a l'espigó tocar, eh? És a dir, veiem musclos en aquella època i d'alguna manera això et va començar a lligar amb aquest món que és el de l'hostaleria, vas anar a acabar al casino, formant-te, i de seguida, de ben jove, vas anar a parar al Windsor.
Sí. Jo vaig començar per imitació del meu germà a fer submarinisme, vaig començar per imitació del meu germà a fer hostaleria, i perquè ell treballava al Calípolis, perquè la família coneixia el ser el tingui el senyor Cabezas,
sí,
que era una eminència. El meu germà també tenia, doncs, feia uns cursos que feia el gremi d'hostaleria de Sitges molt macos, que els capitanejava el Florencio, del velero. Uh-huh. Tots hem anat sortint d'allà, que en aquell moment semblava una cosa sense més pes, però que amb els anys veus que tenia molta importància l'energia i la dedicació que aquesta gent dedicava a la didàctica, no? I bueno, quan em vaig posar a estudiar a Barcelona, doncs de seguida un professor em va dir: escolta, em busquen una mitja jornada allà en un restaurant que del Windsor, i vaig treure el cap per allà, em van agafar, i matins al Windsor, vespres a l'escola hostaleria. Caminet per les costes del Garraf amb el cotxe a dormir 5 o 6 hores, i l'endemà un altre cop cap al Windsor, i a la nit doncs cap a l'escola, i al cap de setmana doncs al casino. Així que em quedava només una tarda els diumenges per la nòvia.
Bé, però en qualsevol cas d'alguna manera em vas treure bon profit de tot plegat, és a dir, era un ritme frenètic, però em vas treure un profit, i jo no sé, clar, en aquest moment l'hostaleria, tinc la sensació que entre el jovent no es veu com una sortida professional laboral tan rica, no? Com em fa la sensació que la deuries veure tu en aquella època.
Sí, jo hi vaig caure a l'hostaleria, hi vaig caure. I com sóc molt complidor i em anaven donant feines, i doncs jo m'he anat fent a mi mateix. I quan faig una cosa la vull fer bé, i de seguida vaig voler estudiar. I vaig tenir la sort de caure al casino i vaig veure aquells senyors, aquells trajos, aquelles americanes, aquelles campanes, aquells carros per flamejar, aquelles llagostes vives, aquell salmó, aquelles ostres. Allò tot era un espectacle, allò era fantàstic, i s'aprenia molt, i jo volia això. L'hostaleria també ha canviat, i la fotografia que veu avui dia un jove no és la que veia jo. Alhora, la fotografia que jo veia a casa meva i les necessitats que hi havia d'amor al culet i treballar i buscar-te la vida eren unes, i avui dia potser els nanos, almenys els meus, doncs veuen una fotografia diferent, i les motivacions han canviat molt.
En qualsevol cas, aquesta va ser els teus inicis, així vas anar a parar al Windsor, i al qualsevol pensaria, doncs va començar el Windsor i després tindria un llarg recorregut per molts altres restaurants, però no va anar així. La teva carrera es va quedar en aquest restaurant. És veritat que la carrera va ascendir i d'alguna manera va evolucionar, però dins d'aquest restaurant, que jo no sé si mai vas pensar en aquell moment que anaves a parar allà a fer aquesta mitja jornada, que la vida et deixaria aquí tant de temps.
Doncs no. Que va, això no t'ho imagines. Això ho vas veient amb el temps. Un dia has fet 5 anys, l'altre 6, l'altre 10, 12... Va arribar un moment que, clar, em van ascendir, vaig anar agafant pes al restaurant de seguida. Amb 24 anys era el primer metre del restaurant. Vaig aprofitar per no aturar-me, per perfeccionar el meu anglès, per fer el curs de sommelleria. Vaig estar 2 anys a l'escola més, després vaig fer direcció. Sempre he anat treballant i estudiant i disfrutant molt del que feia. I com de seguida vaig poder timonar el negoci, doncs em sentia absolutament, tot i no ser-ho, em sentia protagonista absolut i propietari, no? M'ho sentia. I bé, va arribar un dia que aquesta ficció i aquest anhel de ser propietari es va convertir en realitat, i clar, llavors quan això passa ja quedes com el qui té una superhipoteca, no? Et quedes en un lloc, és el teu projecte, ja no atens els clients, bueno, jo això no ho he fet mai, no? Però sempre ja atens els clients a casa teva, això et dona una pau. I després els cants de sirena, no? Perquè quan ets jove, estàs formadet i estàs dirigint un lloc més o menys reputat, doncs de seguida tens cants de sirena, et ve buscat a l'hotel, a restaurant, aquests volen muntar aquest projecte, clar, el diner busca gent com tu. Vaig resistir-los i vaig fer bé. El dia que vaig ser propietari, doncs ja no vaig escoltar mai més un cant de sirena i estic amb una tranquil·litat d'esperit fantàstica.
No, no, i que la transmets. I que és evident també que has arribat aquí per aquesta inquietud i per aquesta, d'alguna manera, aquest amor i aquesta passió i aquesta il·lusió que hi has posat sempre per aquesta professió, no? Perquè, com bé deies, dius, vas aterrar allà fent una substitució, però de seguida et vas tenir interès en formar-te, en continuar. Probablement això també va fer que la teva evolució, la teva carrera en aquest restaurant del que ara en parlarem una mica més, doncs anés creixent. Clar, no sé si entenc que aquest és el gran què, no? O és el gran secret, no? El fet de formar-se, de no parar-se, de mantenir inquietud, de mantenir aquesta il·lusió.
Sí, jo tinc la sort de ser una persona molt vocacional. Penso que en aquest ofici i en d'altres, si la vida m'hagués portat a altres camps, suposo que seria igual de motivat, no? Jo sóc un motivat professional. M'ho passo bé fent allò que faig i l'hostaleria mai m'ha avorrit. I sempre he trobat coses que estudiar o que provar o que visitar. I com que he tingut la joguina per poder-hi fer les proves i per poder fer la realitat, doncs no m'he avorrit mai. I fins avui, que continuo amb l'energia que penso que tenia a l'inici. Jo em sento igual. Les coses han canviat, no? Però un es fa madura, però encara no recordo el dia que m'hagi costat venir a treballar.
Caram, doncs és molt això, eh? Té valor això, sí, sí. Té molt valor.
Sí, sí. I escolta'm, vull dir que avui dia ja no vaig agradar al meu jefe, perquè ja no en tinc.
És a dir, bé, t'has d'agradar tu mateix? T'has d'agradar tu mateix, que també és important, no? M'imagino.
Sí, el més important, sí.
Ara parlem d'aquest restaurant que m'agradaria que el descrivissis tu, perquè, clar, jo ara podria dir que el Windsor és un gran restaurant ubicat a l'Eixample de Barcelona, no? Però, clar, al final diria el que he llegit, no? I les diferents crítiques, però m'agradaria que descrivissis tu què és el Windsor i què trobem al Windsor.
Doncs miraré de contenir-me, perquè quan em poso a parlar del Windsor puc dir tantes coses que haig de mesurar-les. I com no les tinc preparades, et diré que és un espai... Començarem per la part física. Està molt cèntric a Barcelona, està al carrer Còrsega amb Rambla Catalunya. Això és com dir que està a Passeig de Gràcia Diagonal, perquè està a 50 metres de Passeig de Gràcia Diagonal. Està ubicat en una finca modernista que té, doncs, els seus anyets, que té aquells sostres amb aquelles motllures, amb aquelles làmperes, amb aquelles columnes. És un local molt maco que ens ajuda molt ja a donar una sensació de qualitat. Els espais són amplis perquè els sostres són molt alts, perquè la distància entre taules és molt generosa, perquè hi ha moltíssima llum natural, perquè hi ha un pati interior que és on es pot dinar i allà això ens dona, doncs, ja et dic, molta vida, molta lluminositat, molt espai. Pel que fa a la part gastronòmica, que seria la que defineix també un restaurant, no? Doncs mira, nosaltres ens definim per fer cuina catalana. Ara bé, tenim la nostra versió de què és la cuina catalana. I per mi la cuina catalana a l'any 2022 és una cuina que no només és allò que diu el corpus de la cuina catalana, que és cuina catalana, sinó producte local de lo més a prop possible, tractat amb aquelles tècniques que vam conèixer a casa, a l'escola, així, i barrejar-les amb el receptari tradicional. És a dir, que d'alguna manera fem una actualització de la cuina catalana. I incloem a la cuina catalana el que és la cuina de mercat, perquè entenc que la cuina catalana sempre ha estat molt lligada a la temporalitat, al pesolet, ara toca el pèsol, després la faveta, quan hi ha caça hem de tocar la caça, la tòfona, que és una cosa molt catalana, la tòfona negra no és francesa només, no. El primer mercat de tòfona mundial va estar a Centelles, nada menys. El peix, el bolet. Llavors, resseguim molt la temporada, fem 4 cartes l'any, per tant, estem a expenses de què ens dona la natura i tractem tot amb una tècnica que ens permet reconèixer aquests ingredients al plat. És a dir, no fem una cuina transformadora, no esferifiquem, no texturitzem, no posem més de 3 ingredients, 4 per plat. I els nostres plats no són avorrits, estan molt ben tocats a nivell tècnic, a punt de cocció, però quan parlem d'un llobarro amb carxofes, és un llobarro amb carxofes. La carxofa està rostida, el llobarro està fet al buit, si vols, i desusat, o sigui, no té cap espina, el suc de la carxofeta, doncs potser hi hem posat una miqueta d'oli de romaní i això ho tirem una mica al damunt del peix. I això és un plat, llobarro amb carxofes. Uh-huh. Anem per aquí sempre, no?
Uh-huh. Aquesta és la d'alguna manera, el segell, no?, d'aquest Windsor. El segell ara, que no sé si era el segell que tenia el Windsor quan vas aterrar. I de quina manera aquest segell que té ara el Windsor té empremta de Joan Junyent, que entenc que l'ha de tenir, perquè si ets el director, no? I el que d'alguna manera està dirigint, doncs, aquesta orquestra, no?, que una mica és un restaurant, doncs hi ha signatura teva aquí.
Sí, sí, absolutament. Jo no cuino, però formo part de la cuina i tot passa per les meves mans, o millor dit, pel meu paladar, i tot ho negociem, ho comentem, ho posem en comú amb els xefs de la casa. Quan jo vaig arribar al Windsor, el Windsor feia 6 mesos que havia obert i era el segon restaurant d'un senyor especialitzat en cuina gallega. Ostres, dorades, peixos a la sal, uns fideuets a la cassola, un bon lluç. D'aquí vaig aprendre la importància de la qualitat dels productes. Però clar, jo venia també de l'escola d'hostaleria i també venia del Casino de Barcelona. Llavors tu fas un mix i després, sobretot, vols servir el que t'agrada menjar. Clar, el que a mi m'agradava menjar quan tenia 24 anys no és exactament el que m'agrada menjar avui dia. Hi ha un fil conductor, que és la qualitat del producte, el que és reconeixible des de la meva infància, però alhora també les tècniques s'han anat sofisticant, el meu paladar també s'ha anat sofisticant. I lluny d'entrar amb sofisticacions, per tornar a utilitzar la mateixa paraula, ens hem quedat amb un compendi entre el que he anat veient a la meva trajectòria i el que hem amat. Llavors, el Windsor, sí, és un resultat de la meva experiència personal amb el que m'han aportat els diferents xefs amb els que he treballat i els diferents professionals amb els que he tingut l'honor de treballar, també.
Uh-huh. I ara diu en Joan, no cuino, tot i que passa tot pel meu paladar, no? Però d'alguna manera no és qui està darrere dels fogons. I jo no sé si això també, d'alguna manera, té pes en el producte final que és el restaurant, perquè és veritat també que, a més, ara que vivim un moment on els xefs són com grans herois, influencers, no sé com dir-ho, són grans personatges, no? És a dir, els cuiners de sobte i els xefs són personatges molt populars, no?, molt seguits, amb molts seguidors, i de seguida parlem de restaurants, de cuina, i sentim molt la veu dels xefs, dels cuiners. Però jo moltes vegades enyoro, quan es parla de restaurants, enyoro que es parli de la sala, no? I clar, en el benentès, que tu vens precisament, els teus inicis venen precisament de treballar la sala, quin pes té això també en aquest restaurant que ara és el Windsor, no? Aquest restaurant també hi ha un restaurant emblemàtic i un restaurant de pes, no estem descobrint res en absolut, però quin pes té això, la sala, que fa una mica la sensació que la tendència és com com a mínim, de cara al públic a l'hora d'explicar-se, que es parla molt de la cuina i dels xefs i dels que cuinen, però de la sala se'n parla poquet.
Doncs gran tema aquest, gran tema, perquè aquest és un assumpte que fa molts anys que es mira a tractar les escoles d'hostaleria i no s'ha sabut fer, i aquí estem, no? Estem en un món de cuiners, on els nanos volen ser cuiners, alguns, però ningú vol ser cambrer. Perquè el xef s'ha convertit en una persona que és un artista, és una persona que crea, és una persona que té llibertat i creativitat i que és mediàtic i que és guapo i que parla amb un micròfon, la gent escolta el que diu, pot anar a conferències, etc. A la sala s'ha intentat fer això també perquè al final l'origen i la intenció de les escoles és crear professionals pel futur, no? Com s'ha intentat? Pues primer es va intentar, anem a fer sommeliers, no? I és cert, els sommeliers han funcionat, però la majoria dels sommeliers passen pel restaurant una època i després se'n van a vendre vins o a xerrar. Però no es queden a fer de cambrers de vins, que és el que ha de ser un sommelier. Això és el que ha de ser un sommelier, un venedor i un cambrer de vins. Després es va intentar, escolta'm, què han de fer? Barmans. Pues, hi ha barmans que són bartenders, que són creatius, porten unes, no, unes estètiques molt, molt llampants, són, bueno, els còctels que fan ells són d'autor. Però què passa? Que ningú li ha donat la importància que té al cambrer. I saps per què? Això no passarà mai. Perquè el cambrer, la gran virtut que ha de tenir, sota el meu punt de vista clàssic, és que ha de ser una persona molt humil i que no ha de destacar gens. És a dir, un cambrer excel·lent és aquell que no es nota, que no hi és. No és aquell que soluciona un conflicte i té una làbia i una capacitat de negociació. No, és el que fa que el conflicte no aparegui. Llavors té una feina poc reconeguda, però tan necessària, perquè un restaurant sense cuina no és res, però sense un servei tampoc. La realitat d'avui dia ens ha portat a una descompensació entre el món de la sala i de la cuina molt gran, tant que els models de negoci que creen i que apareixen i on va parar el diner són restaurants pensats en aquesta realitat. Llavors, què es munta? Es munta una estètica de local, es munta un baix preu, es munta un menjar extrapolable i multiplicable i escalable, i el servei no és més que estudiants que posen un somriure maco perquè són gent jove, amb un uniforme simpàtic, pim-pam, pim-pam. Però aquell restaurant on tu identifiques el maître, identifiques el sommelier, identifiques a la persona que està a la barra, que te guarden l'abric quan seus, que te mouen la cadira quan... Sense ser enganxós, no cal ser enganxós ni pesat ni res, no, però dona gust que et treguin així. Nosaltres som un restaurant que mira de conservar això en l'any 2022.
Clar, és que anava a dir, quin gran repte, perquè clar, si això ara, és a dir, està costant a les escoles d'hostaleria, i aquí Sitges ho veiem, perquè aquí Sitges és una escola d'hostaleria reconeguda i n'hem parlat moltes vegades amb el director. Costa molt que vagin cap al camí de la sala, és a dir, tots tiren ara cap a la cuina, cap als fogons, entre altres perquè probablement és tendència i potser per això que dius, no? És a dir, el món de la sala és un món més humil, on requereix gent que potser no tingui tanta necessitat d'ego. No ho sé, no sé si és aquest el tema.
Bueno, és una miqueta per aquí, no? És com aquell mestre tibetà que et mira i ja, no? és humil, és senzill, però té molt, no? El cambrer ha de ser una persona amb l'ego controlat, sí, com tu deies. Per cert, parlant de sitges i sitgetans i estudiants d'hostaleria, jo en tinc alguns treballant al restaurant.
Ah, sí?
I alguns, sí. I alguns que ja, ni en tinc dos, que ja són fixes. És a dir, que ja han passat l'època de pràctiques, després els hi va agradar, els hi va fer temporal, després, i ja porten amb mi, i són personal fixa del restaurant, i estan encantats. Gent molt macos, eh? Tinc algun conegut que els forma molt bé per aquí dalt.
Sí. Ho sabem.
Que sí, tens... sí, no, gent molt maca. L'important en aquest ofici és que tinguis vocació, que vinguis a treballar i que no et costi, no hagis d'imposar un somriure, perquè tu has d'estar no només en aquesta feina, sinó en moltes altres. Però aquí, com que estem de cara al públic, doncs encara és més important. Gent que no hagi d'impostar un somriure, que estigui còmode servint a diferents persones, sense que no sempre li agraeixin aquest servei. Bueno, hi ha gent que té aquesta, aquesta natura, aquesta fusta, aquesta manera de ser.
Sí, potser és aquesta idea d'acostumar-nos a que no sempre tothom ens agrairà allò que fem, no? Ho hem de fer perquè ens agrada fer-ho i amb el màxim esforç possible i de la millor manera possible, i moltes vegades rebem reconeixement, però no sempre, i clar, no hem d'anar-lo a buscar, no? Probablement aquest reconeixement, no? L'hem de trobar en altres aspectes, no?
Sí, amb el plaer de fer la feina ben feta, perquè és la que volem fer. Estem còmodes allà on estem i això ens farà persones felices a la feina i, per tant, també a la nostra vida, que al final la feina és una part importantíssima de la vida. Són moltes hores al dia, molts anys a la vida.
Clar, al final, al anar a un restaurant, clar, què creus que és el que busca el client del Windsor? Quan un va al Windsor, què és el que busca? Perquè entenc pel que estàs explicant que més enllà d'aquesta cuina catalana, no?, que es reconeix però que està revisada d'alguna manera, doncs entenc que també busca aquest sentir-se còmode, no?, aquest sentir-se d'alguna manera com a casa, amb un tracte agradable però de qualitat. No, no sé si hi ha algun aspecte concret que creus que el client del Windsor, aquest client habitual que segur que el tens, no?, saps que diu, és que el Windsor això m'ho dona i no ho trobo a altres llocs.
Jo penso que es podria resumir amb el valor segur. Valor segur vol dir un compendi de coses, és a dir, el confort de l'espai, la seguretat de que l'equip el reconeixerà i el tractarà com qui és, la seguretat de poder portar clients a compromís i trobar els espais adients tant per fer una reunió, com és un saló privat, com un dia algú que vulgui un espai a la terrassa o una taula que no hi hagi soroll, que la conversa es pugui mantenir de manera correcta, que el menjar sigui com menjar que no posi en compromís a cap persona a l'hora de menjar-la perquè sigui molt estrany o molt difícil, perquè aquí hi ha gent que ve de tot el món, clients nacionals, empresaris o diplomàtics que es reuneixen amb persones de tot arreu, en diferents cultures, i el nostre menjar és molt bo, però sobretot no és extremat, no hi ha pirotècnia, no hi ha artifici, i a tothom li agrada un bon tall de peix o una bona carn o un bon arrosset o unes verdures ecològiques. Llavors, la persona que ve aquí sap que no va al Cirque du Soleil gastronòmic, però va a un espai on hi haurà una seguretat de que l'equip de sala respondrà, el de cuina també. Sempre poden passar coses i poden haver incidents, però d'entrada el valor segur seria la definició, més adient, penso.
Exacte, que l'encertaràs. Que saps que és un encert, que no dius, no m'arriscaré, si és que sé que l'encertaré. Joan, començàvem aquesta entrevista amb una música, no sé si l'has reconegut. Has reconegut? Vinga, va, que soni una altra vegada, anem a fer que soni. Get you in a taxi, honey. Please be ready by 8:30. Oh, honey, don't be late. I won't be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey. Two steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Ah, tomorrow night at the dark town. Talk to me, lay it on me this time. És un tema de blues d'Alberta Hunter, i buscant informació jo per fer aquesta entrevista, per mirar de documentar-me una mica més, d'esbrinar coses sobre en Joan Junyent i sobre el Windsor, he trobat una entrevista on en Joan Junyent deia que hi veia similitud en el servei que dona el restaurant amb aquest tema. Explica'm això.
M'has sorprès, aquesta cançó. Ja quan ha començat el programa he pensat, mira quina casualitat.
No era casualitat,
no. Doncs mira, vull dir que aquesta senyora que està cantant aquí, aquesta gravació la fa quan té més de 85 anys. És a dir, està cantant amb la veu d'una senyora molt gran. És una cançó que recomano a tothom, que comença tranquil·la, tranquil·la, que sembla que no arrencarem, i acaba amb molta velocitat. T'haig de dir aquí que jo, a més de restaurador i de ciclista i d'altres coses, i de pare, família, etc., soc a Bayou Swing. M'agrada molt el swing. Vaig entrar fa més de 10 anys a ballar.
A més, ara ja no tant, Va haver fa cosa de, no sé, 5, 10 anys, va haver un boom del swing aquí a Catalunya fortíssim. Van sortir balladors de swing per sota les pedres,
Sí, no, continua, i n'hi ha molts. El que passa és que la pandèmia, com en moltes altres coses, ha limitat el contacte social, la barreja, quan es balla té contacte amb altres persones, les parelles es barregen i no és bona cosa. Però continua. L'Alberta Hunter és una senyora que ja va morir no fa gaire, i en aquesta cançó, o en la cançó... Sí, en aquesta cançó especialment, jo feia en aquella entrevista, no sé si molt encertadament, un paral·lelisme, perquè al final... Quan un restaurant va tot a marxa, quan un restaurant té, no sé, 14 cuiners, 14 cambrers, 100 clients asseguts, s'han de servir no sé quants aperitius, primers, segons, aixecar, passar les molles, marcar els coberts, les copes, més vi, més això, hi ha un moment que és com un ball. És a dir, comença a poc, es va engrescant, hi ha el que professionalment en diem la puré, que seria aquella estona en què estàs tan concentrat que no hi ha res més important, no estàs allà. Passa aquesta puré, que a vegades dura mitja hora, a vegades una hora i mitja, i després es va ralentitzant i acaba la cançó. Però és important que perquè això soni bé, tots els instruments facin la seva feina. Tothom té més o menys dificultats per arribar a bufar el saxo i que soni aquella nota tan aguda. Però si tothom fa la seva part el millor possible, la cançó sona bé. I aquesta, penso que va ser una mica la metàfora que vaig fer servir, no? I que continuo compartint o pensant que és així, Quan sona tot, a tota velocitat, a tota marxa, és important que tothom sàpiga bufar el seu instrument perquè sortia la melodia.
Clar, i no, no deixa de ser el que comentava una mica abans, també comentaves una mica abans, no? Que això no deixa de ser també una feina d'equip. Hi ha un director d'orquestra, no? Hi ha un gran cuiner, però després hi ha uns cambrers, és a dir, hi ha un munt de personal que tots han de posar la seva part perquè aquell plat, aquella direcció, no? Acabi resultant exitosa.
Clar, i el client arriba aquí amb el seu compromís, perquè clar, el client arriba aquí i som quatre a la taula. Arribem a un restaurant on hi ha 90. Ell no sap res, ell té el seu univers, que és la seva taula amb el seu centre de taula i el que passa a la seva taula. Al voltant d'aquesta taula estan passant moltes coses, però nosaltres hem d'entendre que aquest client pagarà la seva factura i tindrà la seva pròpia experiència. Aquesta experiència ha de ser un vals. A fora tenim blues ràpido o rock and roll, però a taula ha de tenir vals, ha de ser boom, boom. El cambrer pot córrer tot el que vulgui, però quan arriba a taula ha de fer una ralentització i aquell plat ha d'aterrar com un ovni, a poc a taula. I després sortim i tant cap a una altra taula. Això és el que fem.
Una mica màgia, la màgia de la música. Escolta'm, Joan, ja en els minuts finals que ens queden, això de la pandèmia ha estat fotut, no? Ha estat fumut pel vostre sector. Llegia que us va obligar a tancar el restaurant, que no havia passat mai, diria, no?
No havia passat mai, no. I sí, ha estat un drama. En el nostre cas, mira, ha passat i estem oberts i ha estat més drama perquè els pobres companys que no han pogut tirar endavant i que, a més, tenen ara un gran problema, que són tots els deutes, no? Perquè pots tancar, però això és com deixar de pagar una hipoteca, continues amb el deute. És realment un drama, no? S'ha perdut molt talent, molt emprenedor que s'havia atrevit, que s'havia posat, que donava feina a molta gent, i aquests emprenedors ara no és que s'hagin quedat en res, és que s'han quedat en negatiu. És a dir, que segur que aquests senyors no podran tornar a emprendre i tornar a posar el seu talent a disposició de la societat, perquè donarà llocs de treball, etc. En el nostre cas, doncs bé, hem pogut resistir, ens va agafar en un bon moment financer, no teníem cap crèdit, cap situació financera en contra i teníem cert muscle i bé, doncs vam poder resistir i ens hem pogut sobreposar i la recuperació està sent l'esperada. Tot i això, la ferida és gran i tot i que ara els restaurants estiguin plens, hi ha una ferida que ha de cicatritzar i són dos anys i mig de cicatrització.
És el que
anava
a preguntar ara, què calculeu això? Dos anys, un parell d'anys més per tornar d'alguna manera als nivells prepandèmics?
És a dir, si has perdut 10, per tornar a tenir aquests 10 al calaix i per tant fer la pau, en total, entre el temps que has estat perdent i el que estaràs sumant per arribar a aquest 0, jo calculo 2 anys i mig en el nostre cas, que és molt de temps, perquè són 2 anys i mig, no et diré pel diable, no? Perquè són anys de la vida que treballes, que guanyes un sou, els companys, no? aquí tinc 24 famílies que viuen aquí, no? D'això, però sí que són, a nivell negoci, són 3 anys en blanc.
Déu-n'hi-do. Sí. 24 treballadors, estàs dient?
Sí, algun més. Però
quants,
sí,
i quants comensals pot arribar a acollir al restaurant?
Això és molt elàstic, però la nostra mitjana són 100 clients al dia, però sí, hem fet serveis de 140. N'hem fet perquè tenim un espai, tenim espais de tot tipus. Tenim les sales privades, tenim la sala principal, tenim la terrassa, com et deia. Llavors, clar, una sala privada pues, poden ser 2 o poden ser 22. Però vaja, sí.
Aproximadament, ja ens comentaves abans que entre els treballadors hi ha algun sitgetà, queda clar que la teva trajectòria al Windsor és estable i que no tens cap intenció de moure't, però jo no sé si t'ha passat mai pel cap d'obrir alguna cosa aquí a Sitges.
Ai, saps què passa? Que una de les coses que més bé sé controlar la vida és l'ambició. I penso que si disfruto tant el Windsor és perquè no he estirat més al braç que a la màniga. I llavors jo tinc temps per mi i arribo content al restaurant i puc donar el millor de mi als meus clients. I llavors no... Avui dic que no. Avui dic que no.
Bé, perquè és que ja, amb això també ho hem après, eh? Que no podem dir... O sigui, les coses sí. Es poden donar per fetes mai, eh? I amb tot i això, no sé si estàs una mica al dia de com està el món de la restauració aquí a Sitges, de quin una mica és l'estat de salut, si vens sovint, si tens relació, si fas una mica de seguiment.
Jo vaig venint per aquí, cada 15 dies vinc a veure la família i bé, hi tinc diversos, bueno, amics que hi són. Sí, el Windsor, Sitges continua tenint la temporalitat que tenia llavors, una miqueta menys, perquè hi ha més residents, però al final es veu molt aquest canvi entre cap de setmana i setmana, no? Això és una dificultat, a l'hora de portar negoci. Felicito tots els que ho fan. És complicat.
I sobretot els que es mantenen, no? També després d'aquests mesos de pandèmia, o aquests 2 anys gairebé ja de pandèmia, i alguns des de fa molts i molts anys. I no sé si a nivell gastronòmic, abans ens parlaves doncs, d'aquesta definició, no?, del Windsor i aquest vincle que té d'alguna manera amb la cuina catalana. No? No sé si a nivell gastronòmic hi ha aportació sitgetana en aquest restaurant, és a dir, la pregunta és més directa.
Tant,
hi ha xató al Windsor? Mira, i xató de Sitges?
Exacte, quan hi ha xató al Windsor, que en fem sovint, és xató sitgetà, evidentment que sí. I fem una sèpia, que és recepta de la meva mare, que es diu sèpia a la sitgetana. Evidentment que sí. Nosaltres, a part de la carta habitual, no?, que va canviant, pues, fent 4 cartes l'any amb les 4 temporades, a part d'això tenim 3 menús importants. Mm-hmm. Un és el menú Escudella i Cardolla.
Aquest l'he vist i m'ha semblat meravellós, eh?
Sí, això... Nosaltres volem anar, a part de... Som un restaurant de cuina, dintre de tot, vanguardista, però tenim una part com més clàssica, no?, perquè s'ho mereix. I el menú Escudella i Cardolla el fem dimarts i dimecres a migdia, tots aquells mesos que fa fred, i posem la sopera al damunt de la taula, posem la safata a la Cardolla, posem unes vinagreres d'aquestes antigues de vidre tallat, precioses, posem... Bé, reproduïm l'espai clàssic. També tenim un altre menú, que és el menú del Pèsol. Aquest menú del Pèsol el fem durant els mesos de febrer i març, i és el Pèsol del Maresme, un Pèsol, això no és sitgetà, però sí que és una altra proposta gastronòmica destacable i que a més ve de seguida. Pèsol de llàgrima, i fem un menú de 7 plats, tot amb pèsol. I després tenim un tercer menú, que és el menú, que seria el nostre menú de migdia, el més econòmic. Què hem fet amb aquest menú? No volem fer el menú executiu que fa tothom, o que fa molta gent, i el que hem fet és un menú que es diu menú tradicions. I és un menú que està basat en la cuina casolana dels anys 70, 80 i tocant una mica 90. Què vol dir això? Saps aquella cuina que tu menjaves quan sorties de l'escola i la teva mare t'havia fet uns macarronets, o una sopeta de verdures, o uns ous ferrats, o t'havia fet unes sardines a la... Doncs nosaltres fem homenatge a aquelles mares que ens han fet tan guapos i tan bons, els que estem aquí, i que ens cuinaven amb tot l'amor d'una mare, la tècnica que tenia una mare heredada d'una àvia, amb el producte que podien comprar al mercat, amb els dinerets que hi havia llavors, doncs fem un homenatge a aquesta cuina. Fem un menú tradicions que té sempre 2 primers, 2 segons i 2 postres a escollir i que canvia cada setmana. El servim amb plats de Duralex. Te'n recordes dels plats de Duralex?
Oi tant! Que a més no sé si va ser l'any passat que van dir que feia fallida.
Va tancar la fàbrica.
Exacte, sí, no?
Doncs mira, nosaltres vam ser dels seus últims clients i els hi vam comprar remanents que tenien a plens de pols i vam comprar aquests plats marrons i verds de Duralex, les gerres també, les setrilleres antigues.
És com un viatge al passat, això, eh?
És un viatge al passat. És un menú de 30 euros, eh? Que fem entre setmana. Bueno, no, el fem tots els dies de la setmana. I ja veus que, per una banda, aquest menú tan tradicional, després hi ha el menú Escudella i Cardolla, després tenim el menú del Pèsol i després tenim la carta, que és cuina més vanguardista, no? Però hi ha de tot una mica, aquí hi ha molta xitxa.
No, queda clar, se'ns està obrint la gana a tots. A més, a referència a aquests menús que explicaves i a aquesta Escudella, he trobat també un article que m'ha semblat també meravellós, de Pau Arenós, de fa 2 anys, just farà 2 anys, el 21 de gener, que es titula... Adiós ramen, hola Escudella. I m'ha semblat meravellós perquè d'alguna manera és una reivindicació de la sopa, del plat de sopa que d'alguna manera representa l'Escudella i que ha estat tan mal vist durant tants anys en el món dels restaurants i que de sobte ha arribat el ramen, que per qui no sàpiga què és el ramen, és una sopa oriental, és una sopa, però de sobte pren ramen i ets la persona més moderna del món mundial. I dius, ostres, jo, per què no hi havia sopa i ara hi ha ramen? I l'article és meravellós, recomano a tothom que el busqui, que el llegeixi. Òbviament parla de la vostra Escudella fantàstica, però és veritat que costa, que la sopa ha estat un plat com bastant menys tingut.
Doncs sí, així ha estat. I és cert que han vingut de fora, ens han fet el ramen, i la gent es torna boja amb el ramen. Sí. És cert que hi ha un factor també d'economia, és econòmic, però escolta'm, l'escudella és un caldo excel·lent. De fet, hi ha un ramen que s'assembla moltíssim a l'escudella, no? Que és el de porc, porc i vedella, s'assembla moltíssim a l'escudella. Bé, nosaltres posem el nostre granet de sorra, sorra sitgetana, esclar, i fem aquesta escudella una mica tornant a tota aquesta cuina que es perd, i les generacions que venen ara és que, si no som nosaltres que ho posem a taula, de les àvies ja no ho aprendran.
Queda
i de les
clar.
Mares tampoc, que no cuinen. És a dir, volem que no es perdin aquestes cosetes, que tenen molt valor, i la gent, escolta'm, té un èxit terrible. Els tres menús que t'he dit tenen moltíssim èxit.
Segur. Joan, ha estat un plaer conversar amb tu una estoneta de cuina, de gastronomia, d'hostaleria, de tot plegat i també de sitgetanisme. Molta sort, que ja la tens, però que em vingui molta més darrere del Windsor. I alguna visita farem, perquè ens han vingut moltes ganes ara.
Quan vulguis. I felicitats per l'entrevista perquè m'he sentit molt, molt personalitzat amb ella. El punt de la música ha estat molt bé i això de que m'hagis investigat una mica també. Molt bé, felicitats.
Gràcies, Joan. Adéu-siau.
Adéu-siau.